L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Ser mestre avui vol dir estar oberta a les necessitats dels infants, de l'equip educatiu, de la comunitat educativa, de l'entorn, de la societat i facilitar respostes actualitzades. En definitiva, prendre consciència que l'escola és la vida i no només la preparació per la vida. Ser mestre avui és ser capaç d'obrir i connectar l'escola amb l'entorn i a les necessitats i els interessos de l'infant. Ser mestre avui vol dir arribar a tots els infants, joves i adolescents i no deixar mai ningú enrere. Arribar-hi des d'una mirada globalitzadora i holística i a partir de les dimensions cognitives, emocionals, relacionals, ètiques i de valors. Per aconseguir així garantir els mateixos drets a créixer, les mateixes oportunitats per aprendre i les mateixes vivències per transformar el món. Ser mestre avui és voler treballar per una escola de tots i per a tots. És ser capaç d'acompanyar i guiar situacions per formar alumnes, persones autònomes i desafiants. És fer viure l'aprenentatge com una experiència gratificant. I fer despertar aquestes ganes per saber més, aquest desig de formar-se al llarg de la vida.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit el mestre Xavi López. Llegim a la gosadia d'ensenyar de la Teresa Terrades. Els bons mestres que hem tingut els solem agrair la seva qualitat humana, la seva capacitat de fer-nos créixer com a persones per l'impacte transformador que han tingut en nosaltres. El mestre David Vilalta parla de la poesia d'ensenyar, ajudar els alumnes a construir la seva identitat i el sentiment de pertinença al grup i a la vegada un profund coneixement. Del bon mestre en parlem avui amb...
Teresa Terrades, professora de secundària, formadora de docents i coautora del llibre La gosadia d'ensenyar. I David Vilalta Murillo, mestre, formador de mestres de l'ICE de l'UAB, impulsor del programa Magnet i autor del llibre Poesia d'ensenyar, testimoni d'un mestre enamorat de l'ofici. Sentirem també la mestra de música i humorista Neus Rossell, autora de 3 mesos de vacances i altres alegries de ser mestre. I acabarem amb els llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Doncs avui a l'ofici d'educar, el bon mestre, si podrem definir un bon mestre, llegim a la gosadia d'ensenyar de la Teresa Terrades i la Maria Batet. El vincle educatiu és un vincle humà d'una força transformadora, el compromís d'aconseguir el millor per a cadascun dels estudiants a través de la comprensió, la tolerància i la compassió. És així com el vincle educatiu infon esperança, obre el camí a l'interès i ajuda a superar qualsevol dificultat. Només així l'alumnat ens reconeix com a docents i ens obre les seves vides per deixar que el procés flueixi. La vida professional i personal, ens diuen, dels docents va estretament relacionades per la seva capacitat de tocar les ànimes i el cor dels qui aprenen. Un repte majúscul. Tocar les ànimes i el cor dels que aprenen. Aquest concepte, aquesta idea és preciosa. I llegim a la poesia d'ensenyar. Per mi ser mestre és sobretot una actitud d'escolta atenta per entendre el que diuen els alumnes, que m'obliga a anar més enllà del que sé, del que sento, del que sóc. Això comporta conèixer millor els teus alumnes i descobrir les seves perles. Benvinguts, Teresa Terrades, David Vilalta. Sense vincles no hi ha aprenentatge?
Doncs això diríem, no? Nosaltres partim de la idea de que el bon aprenentatge passa sempre per un bon vincle, no? La qualitat d'aquest vincle determina en molt bona part quina és la qualitat dels aprenentatges. Perquè quan nosaltres estem aprenent i alhora ensenyant, els mestres i docents en general, ho fem des del nostre ser, des de la nostra manera de ser, i es mobilitzen dins l'aula tots els àmbits personals dels nois i noies que tenim davant. En la mesura que som capaços de mobilitzar tot el que són aquestes persones que tenim davant, vol dir que estem establint millors vincles i, per tant, segurament serà molt més fàcil que el que anem a fer junts, aprendre, també es doni de la millor manera possible.
I com es toca l'ànima dels que aprenen, David?
Jo penso que el primer dia de classe és un dia clau, perquè tal com tu arribes allà, i tal com estan els alumnes, només pels poros ells ja et veuen, ja et coneixen. I tu d'això n'has de ser conscient. A mi m'agrada, com explico el llibre, parlar de la vida de l'aula. Ja sé que secundària, com ho tenen més fraccionat, és una mica diferent, però la vida de l'aula és aquell espai on es poden realitzar vincles profunds entre les persones que hi viuen, entre ells estan els docents, però també estan els alumnes, i altra gent que ve de fora perquè els necessitem per aprendre coses. És veritat que aquest vincle és un vincle que arriba a l'ànima de l'alumne. Per què? Perquè li diu a l'alumne, tu ets important i tu comptes aquí. I encara que sigui per aprendre a calcular, el que tu fas i el que tu penses és important perquè a partir de tu aprendrem tots a calcular.
I què és la poesia d'ensenyar? És curiós perquè els dos feu servir el terme ensenyar, no educar, eh?
Sí. Bé, és que ensenyar... es pot ensenyar sense educar.
Ahà.
No? Per mi, la poesia d'ensenyar té a veure en que ensenyar no és un aspecte mecanicista, lineal, no és el step by step, sinó que ensenyar té a veure en quin ambient generem a l'aula perquè la transmissió de coneixement necessari sigui viscut com una reconstrucció de les identitats de cada un dels alumnes. I no sigui viscut com una penitència, sinó com dir, jo arribo fins aquí, jo arribo fins allà, perquè tots som diversos, no? Però no des de l'experiència negativa del crit del profe perquè et portes malament.
Però no tothom ho viu com una experiència reveladora, sinó que alguns ho viuen com una penitència, no? Teresa?
Sí, clar, és que la... diguéssim, dins l'aula hi ha tothom que hi cap. És a dir, tothom és dins l'aula i tothom hi arriba amb les seves circumstàncies, amb el seu entorn, i n'hi ha que són més afavoridors perquè es produeixi aprenentatge i d'altres que tenen altres, bueno, situacions, capacitats que la millor dins l'aula a vegades no els estem, o dins el sistema educatiu, igual potser no ho estem valorant molt i ells en allò són molt talentosos, però potser allà dins no ho poden desenvolupar com els agradaria. Per tant, dins l'aula hem de procurar això, no? Que tal com venen i tal com són els nostres alumnes, nosaltres els comprenguem, arribem a captar, no?, aquesta manera de ser de cadascun d'ells perquè realment de tot allò que ells poden aprendre puguin acabar-ho fent, no? És una mica saber jugar amb els equilibris, no?, que nosaltres podem oferir o crear dins l'aula, no? Intentar al màxim apel·lar a la seva dignitat, evidentment, com a persones i a tots els seus talents, perquè tots serveixen, o hem de fer veure a tothom que és allà dins i fer comprendre que els acceptem tots amb totes les seves dimensions perquè allà puguin fer-les servir i a fer-les arribar a desenvolupar la millor manera possible, no?
Quan pensem en un bon docent, ens ve al cap algú que coneix bé el que explica i acompanya l'alumnat en aquest procés. Això ho llegim a La gosadia d'ensenyar. I diu David Vilalta, decideixes deixar de ser un, atenció, mestre farmacèutic perquè no li trobes sentit a administrar coneixement en dosis adequades i els sabers prenen cos perquè els veus com a resultat de l'acció, la reflexió i les decisions que han pres altres éssers humans. Avui aquesta és la pregunta que ens fèiem inicial, no? Quines característiques, quins trets, com ha de ser el bon mestre, no? Aquell que potser tots recordem. Què em diríeu, David?
Bueno, jo parlar del bon mestre, a mi m'agrada més parlar del meu testimoni, saps? Però, sí, per la idea, jo crec que en un principi ha de ser una persona propera i que amb capacitat de comprendre l'alumnat i amb capacitat d'anar més enllà d'aquell coneixement que posseixes i saber deixar-lo en suspens perquè doni pas al pensament de l'alumne. I llavors hi ha així els contrastos necessaris amb iguals i amb altres perquè aquell coneixement pugui donar un passet. Per tant, jo crec que el mestre primer ha de tenir unes bones característiques humanes, però també ha de tenir molta cultura i com a mínim conèixer molt i molt i molt alguna de les àrees de les que li toca donar.
Què hi afegiries, Teresa?
Jo anava a parlar també del el coneixement cultural que ha de tenir, el bagatge de la formació pròpia del mestre, em semblava fonamental. A mi em sembla també molt important infondre molta esperança dins de cada un dels alumnes. Sentir que poder crear per ells un espai relacional pels quals se sentin molt legítims a ser com són. Promoure la motivació, la curiositat, l'observació, crear interès. A mi em sembla que són peces que juntes fan que soni bé, no? Dins l'aula un mestre, un bon mestre, no? D'alguna manera garantir, no?, que hi hagi tot l'espectre acadèmic, l'emocional i el relacional, doncs, funcionant a la vegada, no?
Clar, és que hi ha un element clau. Si no hi ha confiança, on queda l'aprenentatge? Ha d'haver autoritat en altres sentits, no en el sentit d'autoritas, sinó en altre tipus de sentit, no? Jo recordo l'aula, amb els alumnes vam acabar penjant una frase que deia màxima llibertat d'expressió i un respecte exquisit, no? Llavors, quan a l'aula tothom se sent prou segur per poder-se expressar, encara que estiguem resolent un problema matemàtic, perquè ningú se'n riurà, jo crec que aquest és el tema, no? I hi ha una altra idea, fixa't. Jo ara, per polemitzar una mica, no sé, la idea d'acompanyar. Jo penso, quan parlo de la simetria, penso que, bueno, acompanyar és que anem un al costat de l'altre. D'això n'hem parlat molt, eh? Jo crec que el mestre no acompanya. El mestre planifica, el mestre decideix perquè els alumnes puguin tenir una bona infantesa carregada d'aprenentatges, no?
Sentim què diu la Neus Rossell, mestra de música, humorista i autora de 3 mesos de vacances i altres alegries de ser mestra.
Per mi, la característica que ha de tenir un bon mestre és estimar. Estimar l'alumnat. Pot sonar molt hippie, eh? Però us ho dic de debò. Jo estimo a tots els meus nens. Jo dic els meus nens, ja sé que no són meus, però me'ls estimo molt. I jo crec que ho noten, això. De fet, com a adults també notem qui ens estima i qui no, no? Doncs passa el mateix amb els infants. Hi ha d'haver aquesta cura, aquestes abraçades que et venen a fer i que jo rebo amb molt d'amor. Tinc un piló de dibuixos, de regalets, i quan puc jo també miro de fer-ne alguna, que passa que són molts i llavors no dono l'abast. Però és veritat que crec que és una cosa que s'ha de tenir i que funciona molt, estimar, i moltes ganes de compartir amb ells. I ensenyar, i aprendre tot d'ells. És que de veritat són molt hippie, però és que us ho dic de debò, que això per mi és meravellós i essencial.
I d'on li va venir la vocació a la Neus?
La meva vocació de ser mestra va començar a 6 anys. Ja sé que és estrany, perquè normalment la gent no sap què fer amb la seva vida, però a mi m'ha agradat la música des de sempre. Tocava cançons amb una goma de pollastre posada en una cadira de balca a casa de la meva àvia, i qui feia música feia cançons de veritat, no era allò plinc, 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 ho feia bastant bé, i vam veure, doncs, que la música era una cosa que em sortia molt bé, que em sortia de dins. I llavors, quan em van apuntar a l'escola de música, que una mestra ho va dir, l'heu d'apuntar música sí o sí, per sort els meus pares van fer cas, doncs vaig descobrir que volia ser mestra de música. Claríssim, eh? I així va ser. Sort, perquè si no, saber què hagués fet jo amb la meva vida. Poder hagués sigut política. Ni de conya.
Jo vull una escola que m'estimi.
Connectar amb l'alumnat és connectar amb qui són i fer que se sentin connectats. Teresa Terrades.
Doncs ens diu la Teresa, a vegades només cal haver tingut un mal mestre, un de sol, que ens hagi lesionat internament per tenir una visió negativa de l'escolarització. I si trobem un mal mestre, què? Què fem?
Si trobem un mal mestre, també aprenem. també n'aprenem. Com en tota la vida ens dona aprenentatge. El que passa és que, clar, té un preu molt alt trobar un mal mestre per tot el que pot suposar per molts nois i noies i nens i nenes, no?, de treure conclusions sobre què no vull fer, sobre què m'agrada i què no m'agrada. Per tant, clar, és un tema que s'ha de cuidar molt. Nosaltres entenem, i en el llibre ho expliquem també, que mirem una mica la funció del mestre a partir de dos grans eixos, que són la disponibilitat i l'exigència, i entenem que el que acaba fent més mal com a mestre és aquell que té una exigència molt alta i molt poca disponibilitat, o bé una exigència baixa i una disponibilitat baixa, no? En el sentit que, bé, necessitem, això està molt a prop del que necessiten els nois i noies, està disponible, i a la vegada també, des d'aquest coneixement i el bagatge cultural de cadascú, també ser exigent en el sentit de tu mateix donar tot el màxim per demanar també el màxim als nois i noies, no? Per tant, clar, quan hi ha un mal mestre, tot té solució, evidentment, i aquí sí que vindria tot un altre capítol, segurament per un altre programa, que és com formem, com ens formem i com ens anem formant al llarg de la nostra professió per anar, diríem, polint o arreglant o millorant la nostra manera de relacionar-nos a dins de l'aula. No?
Hem demanat al grup de Telegram de l'Ofici d'Educar quin mestre o professor us va marcar i per què. A veure què en traiem. Quin era, els hem demanat quin era el seu gran talent o què el feia bo. Llavors la Cristina ens ha dit, recordo un mestre que de l'escola primària que havia tingut només en alguns tallers que quan estàvem a classe i obria la porta i vèiem el Quico ja esperàvem les seves endevinalles. En sabia moltíssimes. Lauro, recorda un professor de física de BUP molt apassionat amb la matèria que els posava exemples de la vida real i els va fer veure i conviure amb la física al seu voltant. Admira també, Lauro, els mestres del seu fill gran i petit perquè saben que no tots aprenem de la mateixa manera ni necessitem el mateix del mestre. Creu que el més important, diu Lauro, és que un mestre entusiasmi els alumnes perquè no deixin d'aprendre. La Raquel, el mestre dels meus fills, hi és, acompanya, ensenya, comparteix, escolta i només té 25 anys, diu ella. Dels meus mestres, recordo la que em va acollir, diu ella, als 4 anys, que tot i que em va ficar recta, va donar-me l'amor que necessitava. I el Keiva el recorda un mestre de mates que era com un déu, ho sabia tot de les mates i diu segur que tenia un cervell molt gran. Una cosa molt maca que diu la Teresa, els docents són... Som un lloc segur i de la nostra actuació deriva una influència sobre el seu comportament, la seva autoestima i la seva seguretat personal. Ser referent és deixar impregnar el cor dels nois i que la seva vida s'impregni de sentit, no? Que ser el món val la pena i que l'aula necessita la seva presència per ser millors, això abans ens ho explicàveu vosaltres, no? Vosaltres teniu mestres que us han marcat i què fa que un mestre sigui un referent, algú que d'alguna manera et fa... cobrar aquest sentit a la vida, que dieu, no?
Jo diria que la tasca nostra ja ho és de per si. És com ser pare o mare, que ja és una figura de referència, igual que ho som els mestres. Per tant, és important prendre consciència de què ho som, perquè moltes vegades potser no hi hem pensat, no? O no ho tenim prou present, però tot el que fem dins l'aula marca d'una manera o d'una altra. Llavors, és millor triar ser un bon referent i poder-ho exercir com a tal, no? Però jo penso que de les coses que més queden és això, no? Quan tu veus algú que és de veritat, que s'està mostrant com una persona autèntica, que no hi ha subterfugis, ni hi ha, no? I que realment t'està obrint a l'interès, que t'està despertant coses noves a les que tu no hauries arribat sense aquella persona, que t'està dient tu pots tirar endavant, no? Implícitament en el dia a dia t'està mirant des de la veritat de dir-te davant teu, no? Doncs mira, de veritat que tens molt potencial, mira d'anar avançant perquè tu podràs... Jo no sé si mai arribaran a ser el que poden ser, no ho sé això d'entrada, perquè també és una feina que veiem, els resultats no els veiem cada dia, no els veiem al mateix moment i hem de creure que passaran, no? Però és com llançar aquest missatge implícit contínuament mentre estàs fent les coses amb ells, no?
És que la paraula és molt important, però potser els gestos, els fets, el tipus que tens de reaccionar i d'enraonar amb els teus alumnes ho és més que la paraula, no? Llavors jo m'he trobat, no? A la llibre ho explico, m'he trobat, quan era molt jove, hi havia un alumne que jo no sabia per què, però li fotia crits. Fins que un dia, que ja no el tenia a classe...
Recordo aquesta anècdota teva.
Em va venir a demanar, David, chilla-me un poquito, no? Vull dir, clar...
Per què t'ho va demanar? Aquesta és la clau. Per què t'ho va demanar?
Jo crec que perquè havíem tingut un molt bon lligam, saps? Vull dir, jo crec que la idea és... tu, quan et relaciones amb els alumnes, fins i tot quan estàs planificant... Ja, després sabem que les planificacions a la que entres a l'aula se'n van a l'aigua, eh? Però quan estàs planificant ja penses com ho faràs, perquè saps que per com entres a l'aula, per com expliques un problema, per com proposes una situació, per com reacciones davant d'una pregunta d'un alumne, per com reacciones davant d'un alumne que diu alguna cosa que tu creus que no té res a veure amb el que estaves parlant i potser té més a veure o no, saps? Aquí és quan tu estàs d'alguna manera ensenyant valors, maneres de comportar-te, i això és el que fa que després a classe puguem anar més a fons dels continguts o menys.
Diu el David Vilalta al seu llibre que ha de ser un procés d'alliberament emancipador el que viuen els alumnes. Jo us escoltava i dieu que les coses que han de passar, que són molt maques, però jo que he estat en una aula, com tots els que ens estan sentint, saben, i vosaltres també sabeu, que moltes vegades això no passa. Una mica d'autocrítica fem. Mm.
Sí.
Jo penso que... Jo aquí diria una cosa, no? És veritat, el dia a dia moltes vegades no passa res del que estic dient jo ara, per exemple. O sigui, el moment que es viu, a la millor no està passant. Però és que justament la docència té això, que nosaltres no ens podem refiar per prendre el pols de les coses en el moment que està passant allò. O sigui, moltes coses acabes veient el resultat o al final de curs, o l'any següent, o en un altre moment, perquè en el moment present gestiones mil coses a la vegada. I moltes vegades amb un, això, les de cridar. Per cert, quan algú vol que el cridis és que té necessitat de reconeixement. També l'estàs veient, que un altre moment ningú l'ha vist, no? Clar, un vol que el cridis perquè vol ser vist. Un altre necessita que l'acompanyis en l'angoixa. Un altre necessita que... No? És a dir, hi ha moltes coses a la vegada que s'estan donant i, per tant, en aquell moment ningú està visquent el que estem dient nosaltres. Nosaltres hem de fer una mirada com més a l'aire, no? Més com mirada llarga de pensar que tot el que va esdevenint cada dia acaba portant, no? a totes aquestes accions importants de l'aprenentatge que són aquest crear model, crear valors, crear ganes d'aprendre contínuament, és a dir, que mai ningú se'n vagi amb menys ganes d'aprendre després de passar per tu com a docent, no? És a dir, és buscar que passi tot això d'una manera com subtil, però tu conscient de que ho estàs treballant i la mirada interna amb la que tu estàs mirant els altres, això es capta moltíssim i es capta encara que en aquell moment ho estiguin tornant de la pitjor manera, en el moment concret que està passant.
I una de les coses que es parla molt és la falta d'autoritat dels docents. No? Jo un dia, en una tertúlia amb docents, em deien, no és un tema de prestigi el que volem és respecte. Com s'aconsegueix l'autoritat a l'aula?
És que jo penso que el tema de l'autoritat... No perquè tinguis un títol tens autoritat. L'autoritat te la guanyes.
Com?
Amb la teva actuació davant dels alumnes i en l'equip educatiu. I ja sabem que això, depèn d'on estigui el centre educatiu, és més complicat o menys complicat. Però no has de perdre de vista que l'autoritat te la guanyes parlant amb les famílies quan es pot, perquè no sempre es pot, reaccionant amb els alumnes, sent obert amb els alumnes, però també fent-los responsables dels seus actes. Saps?
De fet, en el llibre tu dius que no estem al mateix nivell.
No.
Fas clar, aquesta... I ha de quedar clar que no estem al mateix nivell amb l'alumnat.
Justament, mira, és que a mi m'agrada molt un pensament de l'Anna Arendt, que deia, no deixem els alumnes en la tirania més ferotge, que és la tirania dels iguals. I a mi em sembla que avui en dia, per les pràctiques que veig en algunes aules, s'entén l'autonomia dels alumnes com que els alumnes decideixin. I això és la tirania dels iguals. Per això el mestre no pot ser un igual a un alumne. També, a mi, també em sembla que... Aviam, jo parlava, m'acostava a la porta de l'escola per parlar amb les famílies. I ja saps que hi ha de tot. Havia invitat a les famílies que entressin a l'aula perquè veiessin com allà es funcionava. A mi m'anava molt bé tenir una llibreteta, fins i tot feia fotografies. Tenia una llibreteta per apuntar-me reflexions. I això em permetia, al cap d'un dia o dos, anar a classe i parlar als nens sobre aquella cosa que havia passat i sobre el que jo havia pensat, com jo havia reaccionat i com ells havien reaccionat. Això em feia perdre 10 minuts de projecte o 15 minuts de matemàtica que estava vinculada al projecte o no. Bueno, però eren ben guanyats perquè després d'això es construïa o començaves a construir, jo diria, aquest clima de confiança.
Teresa, sobre aquesta pèrdua de l'autoritat dels docents, tu què hi afegiries?
Jo penso que hi ha una cosa... Jo estic molt d'acord amb moltes coses del David. Jo també crec que... potser diré una cosa ara que igual sembla que no lligui, i sí, per mi sí. Primer, que nosaltres ens hem de recordar molt, contínuament, pel sentit últim de la nostra tasca. O sigui, moltes vegades això, durant aquell moment que estàs vivint, no es nota i allà hi ha un conflicte i tu no l'acabes de dormir. A secundària ens hi trobem molt, clar, és més difícil, no? Però quan connectes amb el sentit del perquè tu has reaccionat o has fet aquelles actuacions davant d'aquell alumnat, per tu acaba tenint sentit i allò et sosté, val? Allò és important. I després hi ha una altra cosa, jo crec que ajuda molt no posar judici ni amb les famílies ni amb l'alumnat, perquè també ho fem molt. O sigui, quan tu parlaves de l'autocrítica, clar, com que nosaltres partim d'uns estàndards del que nosaltres ens hem format i de les nostres maneres d'entendre-ho, a vegades esperem que passi allò que esperem, no? Que hi hagi la reacció que ens agradaria que hi hagués i no hi és. Jo quan millor m'ha anat amb l'alumnat i amb les famílies és quan jo me'ls he mirat des del no judici, és a dir, procuro fer-ho molt això. No pensar com voldria que fessin ells les coses, sinó, clar, primer que pels pares els seus fills són el bé més preuat que tenen. Per tant, he d'entendre que ells també volen que vagin bé les coses, no? Si jo ja em col·loco de seguida dient com ells haurien de fer les coses, els tindré a la defensiva. Si partim de dir què podem fer perquè això millori, ja els tinc més al costat i puc acabar tenint-los molt al costat, no?
David?
Teresa, m'encanta això que dius, eh? Mira, jo crec que és com en... M'has fet pensar en l'avaluació. Sempre, quan avaluem, no avaluem la persona, avaluem el coneixement d'aquella persona, o, més ben dit, l'exercici que ha fet en aquell moment aquella persona, no? Doncs, escolta, amb les relacions interpersonals, per què hem de, a partir del judici, anem a veure del què ha passat i parlem sobre el què ha passat. Avui dia jo trobo que fa falta també poder analitzar els processos d'aprenentatge que fem. Però fins i tot que els alumnes puguin, o els hi preguntem sobre aquell procés d'aprenentatge, però el procés d'aprenentatge no és criticar el profe, és: i tu, quan estaves fent això, com et senties, què sabies, vas tenir l'ajuda suficient, com t'ho vas fer per resoldre-ho? No sé, podríem reflexionar sobre això, però una cosa és el fet, la situació, que és on hem d'abordar. Maturana deia una cosa molt, molt bonica, que era: no abordeis el ser, sinó abordat el hacer. Mm. El ser limita, el hacer abre puertas.
Avui a l'Ofici d'Educar ens preguntem, intentem definir el bon mestre, li hem demanat a la Neus Rossell, quin és el valor de l'humor, la diversió, l'alegria i els riures a l'aula?
El paper que tenen les rialles, el joc i la part més lúdica dins l'aula, per mi és essencial i ho faig servir molt i em funciona. No ho faig expressament, eh? Tinc un caràcter que em surt així perquè sí i es veu que va molt bé. La sort que tinc és que de seguida puc connectar amb ells i elles i això és meravellós. Senten que pot haver-hi molta confiança entre l'un i l'altre, riem, ens ho passem bé i ja caus bé de seguida, no? Això va molt bé perquè en el moment que hi ha alguna cosa que no funciona, tu només has de posar cara seriosa i dir: ostres, nois, em sap molt de greu que actueu d'aquesta manera perquè m'agradaria fer la classe i no puc, d'aquesta manera no puc. Clar, hi ha gent que es pensa que és el contrari. O com que sempre riu, no hi ha manera de agafar-se-la seriosament. No, és el contrari. Com que sempre ric, a la que em poso seriosa, ep, alguna cosa passa.
La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot.
Diuen molt la frase aquesta que diuen: els nens són el futur. Però clar, si no els dones la paraula no poden... I quan estàs creixent, els infants necessiten ser curiosos i tenir preguntes i sentir-se escoltats, perquè és que després no podem aprendre bé.
Sort en tinc de tu.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Una feina clau de qualsevol mestre és la de provocar que els seus alumnes gosin dir alguna cosa. David Vilalta.
Avui a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement a Catalunya Ràdio, què ha de passar a l'aula? Hem de riure, ens hem de passar bé, hem d'aprendre...
Jo crec que ha de passar de tot, no?
I tant.
És jugar al joc dels equilibris entre l'obligació i l'interès, entre viure bé l'error, crear experiències d'aprenentatge, això, riure, jugar, hi ha estones que s'ha de fer i que dona, això que diu la Neus, molts bons resultats, és evident. I al final el que hi ha d'haver és aprenentatge. I és un aprenentatge que és mutu, eh? Cada dia s'aprèn, jo crec que els nois i noies aprenen, però els docents no parem d'aprendre. Jo crec que és també una característica que no hem de deixar mai de banda, no?
El valor de la codocència també destaqueu.
Oh, i tant. Mm. Sí, sí. Fixa't, Jo crec que la codocència en aquest país va començar en que un feia classe i l'altre anava a fer les fotocòpies. Sortosament, jo diria que tot això ha anat minvant i ara, fixa't, jo he fet classe amb altres companys i companyes i és fantàstic quan amb una mirada en tens prou. I els alumnes això ho noten de seguida. Saps? O quan, per exemple, tu portes més la classe i jo em dedico a prendre notes sobre el que es diu, perquè després ens ho parlarem i ens permetrà fer un retorn a l'aula que potenciarà molt tota aquella cosa que estava entre mans. No?
Tu parles del que ha de brollar a l'aula. Sí. Què ha de brollar?
Pues mira, no del que ha de brollar, sinó del que brolla. Fixa't, jo crec que el repte clau és convertir l'aula en un espai de comunicació i conversa. I si aquell espai de comunicació i conversa, saps què passarà? Que si a tu t'agraden més les arts, tindràs unes converses d'art que seran fascinants. Si a mi m'agrada més les ciències i les mates, també. Si a l'altre li... Saps? Llavors, d'allò vindrà qualsevol cosa de la vida exterior a l'escola, entrarà dintre i en podrem fer un projecte o un aprenentatge que podrem aprendre molta física o molta mate o molta literatura, el que sigui. I a més estarem fent una altra cosa, perquè per mi és un tema clau. Qui valida el pensament i el coneixement que estem construint a l'aula? Només el profe? O hi ha un sistema en què aprenc quan es validen les coses? Per tant, segons aquella manera de validar els coneixements, jo m'atreveixo a participar. Jo m'he trobat amb alumnes de magisteri que no s'atrevien a parlar a classe. I li dius, nena, que d'aquí 4 dies seràs mestra. Però no s'atrevien perquè no confiaven en el que pensaven. Sabien coses, tenien coses per dir, però o tenien por que s'enriguessin o havien après que el que elles pensaven no estava bé.
Clar, és que venim d'un model en el que el mestre parla i, tradicionalment, l'alumne escolta. I això ho hem transformat gaire?
Jo crec que s'han fet passos endavant en aquest sentit. O sigui, ni que encara quedi molt d'això, d'aquest model, l'evolució en la majoria de llocs i d'instituts o escoles és ja donar molt la veu també als nois i noies. Molts espais de parlar, molts espais de dir i fins i tot de decidir, perquè també hi ha llocs on tenen o poden decidir aspectes relacionats amb la seva convivència o amb el que són les seves normes de funcionament. Per tant, jo crec que sí que s'ha fet una gran evolució en aquest sentit.
I el docent, és que crec, David, que tu parles del llibre, hauria de poder avaluar les pràctiques, el docent no, l'alumne hauria de poder avaluar les pràctiques del docent i el docent viure aquesta avaluació com un enriquiment, com...
Jo crec que també s'ha avançat bastant en
per
aquest
no?
sentit. Sí, sí.
No? Si diem, parlem de l'autoavaluació sí, i de sí. la coavaluació, no? I per què no... Clar, però això s'ha d'entendre bé, no? Si jo estic en una situació on hi ha guerra de guerrilles, home, jo no crec que sigui un lloc adequat per avaluar el profe ni els processos d'aprenentatge.
Què vol dir una situació de guerra de guerrilles? A veure, explica'ns-ho.
Bueno, ara... És...
Però... on no hi hagi gaire calma, no?
No hi hagi, no hi hagi vincle, per
Exacte.
Exemple. Una situació on no hi ha vincle, estem en un altre món. Sí. Si jo sóc un profe mecanicista, serà difícil. O sigui, a mi ja no m'agradarà que m'avaluïn.
I com creu aquest sentiment de pertinença a l'aula, aquest vincle que parles tu, no? Com a docent, jo com faig que ells sentin que són part de l'aula i que són imprescindibles perquè l'aula funcioni?
Digues.
No, que es fa, jo crec que es fan el dia a dia, des del minut zero en què s'entra l'aula, no? I és donar-ne mostres concretes de quan estan i dient i estan opinant o estan aportant allò, com reforçar-ho molt, no? Nosaltres hem fet aquest any, és un exercici de molts els que fem a tutoria, però, per exemple, un exemplet així, però a la setmana fer un agraïment a algú de la tutoria, no? I cadascú va agraint coses als altres. Llavors, en aquests moments, per exemple, a part de crear vincle, crees també, reforces molt el que cadascú se senti com empoderat a poder dir el que té ganes de dir, no? I, per tant, de portar i de fer-lo sentir part d'allà. O, al revés, quan algú et falta molt o no té, diguem-ne, l'actitud que esperes que hagi de tenir, És dir, ens sap molt greu no comptar amb la teva presència o no comptar amb tu aquí dintre. Nosaltres volem que hi siguis i, per tant, volem que estiguis bé aquí dins, no? És aquest tipus de llenguatge del dia a dia que vas com fent pluja fina, també, no?, en el moment.
Et puc posar tres exemples?
Oh, i tant. Sí.
Bueno, a mi m'ha agradat això que dius, perquè la meva dona, que també és mestra, a mi em va ensenyar a dir-li a l'alumne: és que ens fas falta.
Sí, sí. Que bonic. Això és molt, és molt potent, molt això. Potent. Sí.
Mira, tres exemples. Un exemple. Fa anys, amb uns alumnes de l'Escola d'Ovella, d'aquí a Barcelona, vam acabar fent un projecte que era... Jo els hi vaig dir: voleu parlar de canvis arrel d'un unes converses, de canvis que heu tingut durant la vostra vida. Vale, porteu tres objectes i muntarem aquí uns moments, i llavors, bueno, el moment era especial, eh? El que explicava els seus canvis, portava els objectes, se li posava un got amb aigua, com tenim aquí, tots mirant-lo. Vale. Jo em vaig adonar que cada alumne expliqués tres dels seus canvis amb objectes, allò va generar uns vincles... brutals, perquè els nens i les nenes venien i t'explicaven coses seves. I després d'allà vam fer, no sé, història, matemàtica, vam fer de tot. Vale. Un exemple. Un altre exemple. Un mestre de sisè. Bueno, aquests nens són uns maleducats, ja s'ho trobaran a secundària. Una profe de segon d'ESO. A la meva neta, que està a punt de fer 14 anys. Ets molt bona nena, però tu la física i la química no són el teu. Va treure un 7,5. Després, la nena que no ho seu no és la física i la química, perquè el seu avi li va fer classes particulars, no? No sé si ho explico prou bé, amb això dels vincles, que és el que ella diu una mica. Sí.
Avui, a l'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, parlem del bon mestre. Hem anat escoltant la Neus Rossell. La Neus ens explica també com s'ha de relacionar el bon mestre amb les famílies.
De manera correcta, assertiva i amb tacte. Per molt que tinguis ganes de dir-li el teu fill no es pot suportar, de veritat, és impossible de tractar. Ho has de dir tot amb cura i sempre de manera positiva, no? Dient que podrem aconseguir-ho, si anem tots dos a la una, coses que sonen molt bé i que moltes vegades no es poden portar a terme. Però sempre s'ha d'intentar, amb tota la il·lusió del món, per part teva, per part de les altres mestres i per part de la família, que esperem que també. A vegades pot ser que no caiguis gens bé a la família, però, esclar, és que s'hi han de posar fulles perquè ha tocat així, això. Ja t'ho faran veure, que no li caus bé, si no, cap problema.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
No explicar-nos bé és una de les principals pors perquè interpel·la molt directament l'ànima del docent, Maria Batet.
Anem per ordre. Primer m'explicaràs, David, la teva cara d'estupefacció quan senties a la Neus. Com ha de ser el vincle amb les famílies? No sempre és fàcil, no?
Aviam, jo he estat treballant en llocs. Últimament he estat treballant, assessorant escoles d'alta complexitat. I des de la tutoria... tu pots fer moltes coses, però te n'adones que no hi ha resposta, perquè hi ha molta problemàtica de caire social que fa que sigui difícil la resposta. Llavors, jo diria, per una banda, no has de llançar mai la tovallola amb la família, però per l'altra, si veus que no en pots treure gaire, sense deixar de llançar la tovallola, preocupa't de l'alumne que tens, perquè com a mínim, amb l'espai centre, aquell alumne pugui viure al màxim de bé la seva infantesa, adolescència, el que sigui. Per mi seria això.
Teresa, el vincle amb les famílies, secundària és diferent.
Sí.
No anem al darrere de... darrere de l'alumne.
Sí, però cada vegada...
I és el seu context.
Exacte. No, jo crec que ara mateix a primer i segon d'ESO és bastant semblant a la primària. Vull dir que després sí que ja es va distanciant conforme vas pujant els cursos de batxillerat. Ja és molt diferent, és cert. Però hi ha interès. Vull dir, aquest tema hi és molt clar, no? Jo crec que és això, eh? Reconèixer les famílies, i fins i tot les que ara esmentava el David, són gent que han de lluitar molt cada dia per tirar endavant. Llavors, des d'aquest reconeixement, des d'aquest... diguéssim, no judici, que abans també parlàvem, crear el màxim de confiança possible, que elles se sentin molt, molt compreses i poder-les acompanyar al màxim. A vegades també és important posar límits en quant a, quan ja es dona la situació contrària, que és que ja hi hagi un excés de demanda en caps de setmana o en moments que ja no és molt adient estar-hi. Llavors també s'ha de saber potser posar, no?, un tipus d'horari o de llenguatge que els doni a entendre que hi ha moments que s'han d'esperar, potser, no? Però jo crec que és confiança, sentir-se compresa, reconèixer-les i anar de bracet amb elles en la mesura del possible, sempre, no?
Sí, hi ha un tema que també a mi m'ha preocupat bastant, i crec, i és que, home, els docents som nosaltres, eh? Mm-hmm. Vull dir, perquè hi ha hagut famílies que s'han pensat que podien, no?, que l'escola es podia fer el que elles deien. No, home, els responsables som nosaltres. Mm. La col·laboració amb les famílies, la que vulguis, eh?, si ens entenem i tal, però els responsables de que el centre funcioni, tant a secundària com a primera, som els mestres i els docents.
Si jo us digués, identifiqueu, hem dit moltes coses, eh?, però que no haguem dit els enemics dels docents, hi ha qui a vegades pot pensar que són... les actituds d'algunes famílies, no? Però quins serien els enemics dels docents? De la tasca docent, no dels docents. De la tasca docent, no? Un de vosaltres parleu de la falta de temps, per exemple, per organitzar les classes, no? Quins altres enemics identificaríeu que us ho posen difícil?
La multiplicitat de rols, també. Per mi, a vegades, el fet que cada cop anem sumant més tipus de rol a desenvolupar, crec que també estressa molt, no? Tant haver de fer el paper d'educador social com de psicòleg, com de moltes vegades, o fins i tot, entre cometes, ho dic mitja amb ironia, però de jutge o de policia, perquè també secundari ens hi trobem, no?, en situacions que vivim. Aquesta complexitat de cares que has de tenir moltes vegades és de les coses que costen. I jo també afegiria tota la component social, és a dir, la pobresa, les dificultats socials que vivim en aquest moment de la vivenda. És a dir, ara diré coses que sembla que no tinguin a veure, però impacten molt directament en els nostres centres, tot això, no? I llavors, en la mesura que no tenim prou eines per solucionar-ho tot, semblem, bueno, molt estar sempre qüestionats, no?, també els docents, com una mica veient que no acabem de resoldre el que tenim davant, perquè és molt, hi ha molta quantitat de coses a fer, no?, que no sempre podem.
Jo, per afegir una mica més, crec que a vegades... Home, el concepte a mi que em sembla molt fort, però descafeinant-lo, crec que els propis docents o els propis mestres, no? Per exemple, hi ha equips que veus que tenen plantejaments molt potents, però n'hi ha dos o tres que posen pals a les rodes contínuament, i això fan gastar un munt d'energia, i que si no s'haguessin de dedicar a això, olla, jo tiraria endavant. O una altra cosa que veig, per exemple... Últimament he sentit moltes crítiques al currículum. I a mi m'ha cridat l'atenció, perquè jo penso que és dels millors currículums, almenys en la meva vida professional, és el millor currículum que he conegut. Mm-hmm. Però, ostres, una cosa... o sigui, és com dir... No som professionals. No fotem la culpa als de dalt, que segurament que en tenen, eh? No estic dient que no, eh? Però, hosti, si tenim un currículum, per què hem de dir que els canvis de currículum... En tot cas... com jo m'espavilo i tinc ja coneixements per fer coses. I és que aquest currículum no t'obliga.
Ens queden dos minuts i us en dono una a cadascun perquè em digueu allò fonamental, ja que parlem del bon mestre, que ha de tenir la formació d'aquest bon mestre. Què diríeu? Formació. N'hi ha per un programa, eh? Però...
Home, la formació hauria de tenir... A mi m'agradaria molt que hi hagués la possibilitat de poder anar a visitar i conèixer models de diferents llocs que funcionen. A mi això m'encantaria que entrés a les formacions dels mestres. Que hi hagués l'opció de l'observació també d'aula, que això aquí tenim molt poc costum, a diferència del món anglosaxó. Que hi hagués també la possibilitat d'anar-se formant al llarg de la carrera professional d'una manera com... No tan concentrada només a l'estiu i en moments aquests sempre apretats, sinó que formés part també de la nostra dinàmica habitual. I no sé, i tot el que tingui a veure amb el coneixement de la persona, el que és l'essència humana, m'agradaria que tingués més presència de la que hi ha ara.
David, què hi afegiries,
sí,
per acabar?
Bueno, jo em fixaria més en... És que saps què passa? Per dissenyar bé un procés de formació inicial de professorat, crec que hauríem de canviar la idea que de mestres té, o almenys la que surt en els documents d'inici de curs, perquè hem de tendir a mestres indagadors de la seva feina. I i això vol dir també una part de l'horari per fer-ho. Però, de l'altra banda, també en la composició de centre. Imagina't que en la composició de centre tenim un expert en art, un expert en mates, un expert en biologia, un expert en... Saps? Bueno, jo estic pensant en primària.
Clar, secundària ja ho tenim.
Perdona, però amb una vocació de treballar plegats per documentar el que es fa. Llavors, clar, això que pot semblar el regal dels Reis són diners, és pressupost. L'altra idea, que per mi és fonamental, i l'hem experimentat en alguns centres, i jo l'he viscut molt directament amb un centre d'Euskadi com funcionava, i és tenir una persona, que no pot ser qualsevol, és veritat, que serveix per ajudar els mestres a reflexionar sobre el que fa i fer devolucions pels alumnes. Això seria brutal.
Doncs, si en voleu saber més, La gosadia d'ensenyar, reflexions i eines, de Teresa Terrades i Maria Batet, i Poesia d'ensenyar, testimoni d'un mestre enamorat de l'ofici, que ja es nota que els dos ho esteu, i molt, David Vilalta Murillo. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Una forta abraçada.
A vosaltres.
A vosaltres.
L'ofici d'educar, un programa en què donem veu als educadors.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'ofici d'educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'ofici d'educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'ofici d'educar.
Llibres per somiar. Amb Jaume Centelles. Oficis que ho van petar, de Marcus Rotman. Publicat per Tramuntana, per l'ESO.
Jaume Centelles, per què ens has triat aquest llibre?
Oficis que ho van petar. Sí, m'ha agradat molt. Tu, és un llibre d'aquells que segurament a la biblioteca de l'escola o a la biblioteca de l'escola quedarien exclosos de préstec. Saps què vol dir això? Que tenen molta demanda i si s'ho emporta algú ja no el poden tenir els altres. Com si fossin els llibres dels Guinness de los Records, que tenen també molta sortida. Explica oficis de, que van des de l'antigor fins als nostres dies, curiosos, raros, estranys, i que alguns ja, clar, naturalment molts d'ells ja no existeixen. Te'n llegiré algun perquè ho entenguis. M'ha agradat molt perquè la diversió està assegurada llegint pàgina a pàgina aquests oficis. Si et dic, per exemple, gladiadors, això et sona?
Sí.
Botxins.
També.
Ascensoristes, alquimistes, tot això són alguns que els coneixem. Però si et dic qui eren les madames toalets, aquí ja vas perduda. O qui eren els venedors de sorra, o els nens dels assots. Els nens dels assots eren... O sigui, quan un nen feia una malifeta, el pare o la mare o qui fos li la sotava. La reialesa, per exemple, la reialesa, durant molts segles, els prínceps no es podien pegar si feien alguna malifeta. Llavors anaven acompanyats d'un nen. Si el príncep o el noble feia una cosa que no tocava i l'havien de castigar, qui castigaven era l'altre, el col·lega, el nen dels assots, increïble. Per exemple, a la Roma, que això no ho sabia, a la Roma antiga, els homes anaven a les termes, allà a banyar-se, i hi havia uns senyors que els depilaven les aixelles amb unes pinces de bronze. Eren una feina, depiladors d'aixelles. Hòstia, quin mal, tu. Bueno, no sé, a mi em sembla que em faria molt de mal que em depilessin les aixelles. I et va d'això, de llibres, de feines increïbles, algunes que ja no existeixen. Vaig trobar una que em va agradar molt, que era la que feia el meu pare quan va arribar aquí a Catalunya per primera vegada, que era repartidor de gel, quan les neveres no tenien.
El meu avi també ho feia, això.
Sí, repartir gel. No hi havia electricitat, que això va arribar l'any 60. Llavors, anàvem per les botigues o bars o cases particulars i la gent comprava un bloc de gel per posar-ho en una mena de refrigerador.
Què més destacaries d'aquest llibre? Alguna imatge emocionant? Alguna...
A mi m'ha agradat molt una de les dones, unes dones que ja no existeixen, que es deien així, computadores, tu. Jo pensava, una computadora és un ordinador. Doncs no, quan no hi havia els ordinadors, hi havia unes persones, dones, la majoria, que feien hores i hores fent números i calculant i càlculs. Moltes treballaven a la NASA, allà als Estats Units, els que van enviar els coets a la Lluna o a Mart, on sigui. Eren dones computadores. Clar, després ja van arribar els ordinadors i tot això, aquesta feina va com desaparèixer. Aquesta m'ha agradat molt. I després hi ha altres que no sé si les podria explicar. Hi havia uns personatges de circ que eren com uns artistes dels pets. Estiraven pets i feien cançonetes i música. Guanyaven més que les vedetes. Una espècie... I sobretot destaco l'última part que diu oficis que potser desapareixeran.
Per exemple?
per exemple, els comercials de les cases aquestes d'agències de viatges, perquè ara ja la gent, normalment molta gent s'ho fa des de casa, pim-pam, saps? Mm. Els sensoristes també desapareixen. Diu que desapareixeran possiblement els carters, perquè això, tot això anirà amb drons, i altres feines que ja han desaparegut, com els dependents dels videoclubs, aquests ja no n'hi ha, videoclubs. M'ha semblat un llibre interessant per tenir-ho, per llegir-ho, per obrir-ho per qualsevol pàgina, i dius, vinga, aquí què explica? I ja està.
Oficis que ho van petar. I la pregunta que us fem dels llibres per somiar és: on treballaven les dones computadores? Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. El que no desapareixerà serà l'ofici de mestre, oi que no?
Ai, no ho sé.
No, com que no ho sé?
No ho sé, diria
home,
que no,
home, és insubstituïble el mestre, sí. I els mestres,
no,
i
no
els professors.
No hi ha una màquina que tingui tanta ànima.
No, no, no.
Ni patiment.
No, no volem que desaparegui.
Escolta, i presentador de ràdio?
Tampoc. Tampoc. I tècnic de so tampoc.
Tècnica,
el nostre tècnic
no
faria res. Doncs Jaume Centelles, una forta abraçada.
Igualment.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit. El malparit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar.
L'ofici d'educar, un programa ple d'amor i, com la bossa de la Mary Poppins, ple de màgia i ple d'eines per educar. Podes educar? Però quin sentit té això que m'has fet llegir?
M'hauries de regalar un ram de roses.
I la setmana vinent, revisar d'on venim i quina motxilla portem amb la psicòloga Elisenda Pascual. Us deixem amb Joan Dausà, tanca els ulls, sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso, i fins la setmana vinent.
Tanca els ulls i digue'm si veus el mateix quadre que jo, com ballen els colors i ara són un de sol. Algun pintor va creure molt millor fer els marges de graons i salta al mar si el veus tan blau com jo, i deixa que els taurons et parlin de l'amor, que després parlaré jo dels llocs enmig del bosc i d'un nen que no té por. Un nen que no té por i respira a poc a poc. I respira a poc a poc. Per tocar el sol no cal moure's del lloc. Agafa't a un ocell que em prengui avui el vol i parla'm de la llum i el cos que no és el cos, i parla'm de la vida d'aquells exploradors. I ja tornant, pareu al meu terrat, que en uns segons arreglarem el món, que pugin els veïns, que és festa major, i algú canta de fons, i el blanc torna al seu lloc i respira a poc a poc. I respira a poc a poc.